L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ens dona la benvinguda en nom de les Emute, Tomàs Ginestra. I en aquest dia 30, darrer del mes de setembre, destacarem... El president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, i el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, acompanyats dels alcaldes de Sant Jaume d'Enveja, Joan Castor i de Deltebre, Gervasi Aspa, han inaugurat avui a les 11 del matí el pont Lo Passador que uneix les poblacions de Sant Jaume i Deltebre. Els sindicats xifren entre un 80% el seguiment de la vaga a la indústria i un 50% dels serveis públics, mentre que la patronal diu que la vaga va ser seguida tan sols per un 7% dels treballadors. Parlamentaris ebrencs del Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana volen una solució urgent a la línia elèctrica del Trabucador. El ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar aprova que el pas de la Cova Gran sigui d'ús públic. Aquestes i d'altres informacions al nostre informatiu.
Serveis informatius de Mute.
El president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, i el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, acompanyats dels alcaldes de Sant Jaume d'Enveja, Joan Castor, i de Deltebre, Gervasi Aspa, han inaugurat avui a les 11 del matí el pont Lo Passador que uneix les poblacions de Sant Jaume i Deltebre. Aquesta obra ha costat 17 milions d'euros i permetrà tant millorar la mobilitat com a afavorir el desenvolupament econòmic i potenciar els valors paisatgístics, turístics i culturals als voltants del Delta de l'Ebre. Aquest nou pont penjant té una llargada de 250 metres i una amplada d'algo més de 19 metres. Les obres van començar el 19 de juny del 2008 i han arribat a la seva fi, i a partir d'avui es podrà travessar el riu a través d'aquest pont penjant. Escoltem a l'alcalde de Deltebre, Gervasi Aspa.
Bé, avui és un gran dia per al Delta. És un gran dia per a Deltebre i també per Sant Jaume, però també és un gran dia per al Delta de l'Ebre i per a les Terres de l'Ebre, no? I és un gran dia perquè, definitivament, aquest oblit de tants anys en infraestructures que patíem quedarà subsanat en la primera part del nivell viari del Delta, que, com tots ja sabem, unirà l'ampolla amb Deltebre i en Sant Jaume i amb el Poblet i amb el que és després la Ràpita. I, per tant, tots aquests, aquest, diguéssim, desplaçament turístic que esperem que passi per aquest nivell viari, doncs serà un motiu més d'integració i de creixement econòmic per a les Terres de l'Ebre i per al municipi, sobretot de Deltebre i de Sant Jaume. Jo crec que justament és este punt tan vital, se pot comparar al que ha estat per a les Terres de l'Ebre i per al Delta en concret, la inauguració dels canals o bé el carrilet. No hi ha res parlant d'infraestructures que sigui tan important com si hi ha el pont entre Sant Jaume i Deltebre. És una il·lusió, és un anhel de moltíssima gent, de moltes generacions que han viscut sempre en l'esperança de veure algun dia algun pont, no? I com diu la rondalla, no? Allò que ho han aconseguit fent el que feien els nostres iaios, o sigui, que vivien treballant, no? Aquesta és la recepta sàvia per fer un delta més gran. Per tant, esta rondalla explica molt bé l'espenta i l'afany que hem tingut durant molts anys en aconseguir aquest pont.
L'Ajuntament de Deltebre, en col·laboració amb el de Sant Jaume, han organitzat tota una sèrie d'actes en motiu de la inauguració oficial del pont Lo Passador. Es tracta d'una setmana d'activitats des del dissabte 2 d'octubre i fins al dia 9, que inclou presentacions literàries, documentals, sessions de contes, teatre i exposicions. Prop de 500 persones es concentren a Tortosa en una jornada sense incidents, a l'Ebre. De manera espontània, unes 200 persones van allargar la concentració i es van manifestar fins a la seu de la delegació del govern a les Terres de l'Ebre. Entre 400 i 500 persones es van concentrar a la plaça Barcelona de Tortosa en resposta a la convocatòria dels sindicats majoritaris UGT, Comissions Obreres i USOC amb motiu de la vaga general. La jornada es va desenvolupar sense incidents a les Terres de l'Ebre i a l'espera de dades definitives, els sindicats van xifrar en un 80% el seguiment de la vaga a la indústria i en un 50% als serveis públics. Els piquets van anar als polígons ebrencs, com el del Baix Ebre, on moltes empreses van tancar portes i altres van treballar serveis mínims. La pressió dels piquets també va fer baixar la reixa a les superfícies comercials de Tortosa i la majoria de comerços del centre van tancar de 11 a les 2 del migdia. Els piquets sindicals van començar la jornada cap a les 4 del matí als polígons industrials del territori on van cremar pneumàtics als accessos. Segons van detallar els representants sindicals, la majoria d'empreses va secundar la vaga, almenys de portes en fora, i es va respectar els serveis mínims d'algunes indústries com la química d'Aircross o Olicefi. A la comarca del Montsià no es va produir cap incident destacat i les grans empreses com Dapsa i Medesa van tancar, mentre que la Cambra Rossera va continuar el seu treball ja que es troba immersa en la campanya de la sega. Pel que fa a les petites empreses i comerços del Montsià, la vaga apenas va tindre incidència. La central nuclear d'Ascó també va funcionar ahir dimecres sota mínims i el seguiment de la vaga va estar notable als polígons com el de Valldepins a Ulldecona o el del Baix Ebre a Tortosa. A més, els sindicats es van repartir per anar a tots els centres comercials de Tortosa com Carrefour o Mercadona, que van tancar fins al migdia davant la presència dels piquets. Pel que fa al petit comerç, a primera hora van obrir totes les botigues, excepte el mercat municipal, que ja havia acordat de no obrir. Amb tot, a partir de les 11 del matí, la majoria van decidir abaixar la reixa. Segons han explicat alguns botiguers a l'Agència Catalana de Notícies, l'agrupació Centre Comercial de Tortosa els havia fet arribar una circular on se'ls recomanava que, per evitar incidents, tanquessin els seus comerços d'11 del matí a les 2 del migdia. La concentració convocada pels sindicats majoritaris va aplegar entre 400 i 500 persones a la plaça Barcelona de Tortosa, on els secretaris generals de la UGT, Comissions Obreres i USOC van llegir un manifest contra la reforma laboral. El representant d'UGT, Bifredo Miró, va qualificar de magnífica la jornada de participació a les Terres de l'Ebre i va agrair la solidaritat del comerç en la convocatòria de vaga. Per la seva part, el representant d'USOC, David Queralt, va felicitar a tots els treballadors per l'èxit de la jornada, mentre que el representant de Comissions Obreres, Josep Casado, va assegurar que la lluita continua i es va mostrar convençut que les respostes com les que va donar la gent permetran retirar aquesta reforma laboral. Quan la concentració a la plaça Barcelona de Tortosa es va dissoldre, unes 200 persones van improvisar una manifestació per l'Avinguda Generalitat passant per la delegació de treball fins a arribar a les portes de la seu de la delegació del govern a les Terres de l'Ebre. Aquesta mobilització va estar convocada pels sindicats dits alternatius, USTEC i CATAC, i pels col·lectius Casal Popular Panxample, Maulets, Partit Comunista dels Països Catalans i COS. Aquests van criticar que els sindicats majoritaris no responsabilitzen el govern de l'actual situació econòmica i van decidir allargar la protesta amb xiulades i la lectura d'un manifest davant de la delegació del govern. Tot i els agents i la policia de paisà i uniformats que es van desplegar a la zona, l'acte va transcorrer sense incidents.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUT.
Parlamentaris ebrencs del Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya volen una solució urgent a la línia elèctrica del Trabucador. La diputada al PSC al Parlament de Catalunya i alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, ha mostrat el seu suport incondicional a l'empresa Infosa en la seva reivindicació davant de FECSA Endesa per tal de que es pugui posar punt i final al llarg problema de la manca de seguretat en el subministrament elèctric de les salines de la Trinitat. Des d'Amposta Ràdio ens informa el nostre company Manel Ramon.
Doncs així és, Ventura ha manifestat que es reunirà amb el responsable d'energia de la Generalitat per tal d'instar-lo a que prengui una decisió el més aviat possible i que signi un document on es posi de manifest la prioritat d'aquest projecte de soterrament de la línia que travessa el paisatge natural de l'Istme del Trabucador. La diputada ha manifestat que les negociacions amb FECSA Endesa solen ser feixugues, però és arribat el moment en què s'han de prendre decisions clares per resoldre aquest antic problema que afecta no solament a una empresa important per al territori com Infosa, sinó també posa en risc l'ecosistema de la Punta de la Banya, un lloc de gran importància mediambiental a la Mediterrània. També Marta Cid, diputada d'Esquerra Republicana de Catalunya, va manifestar en reunió amb representants d'Infosa el seu suport a la empresa i a la necessitat de buscar vies de negociació que impliquen de manera justa a cada una de les parts, Generalitat, Estat, Endesa i la pròpia empresa. Aquesta darrera ha manifestat en tot moment la seva voluntat de col·laborar amb el projecte dintre de les seves possibilitats. Cal recordar que dies enrere es mostraren també a favor d'una ràpida solució i actuació en aquest indret els representants de les Terres de l'Ebre, del Partit Popular i de Convergència i Unió.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va aprovar que el pas de la Cova Gran sigui d'ús públic. es tanca així un capítol llarg en el conflicte entre el consistori i els veïns de la zona, que fins i tot havien col·locat una porta perquè no es pogués entrar, que després d'anys es va poder tirar en terra. La nostra companya Araceli Domínguez ens amplia aquesta informació.
El ple ordinari de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que va tenir lloc aquest dimarts 28 de setembre, va aprovar de forma definitiva el projecte d'expropiació pel mètode de taxació conjunta de la Cova Gran, amb els vots a favor de Convergència, PP i PSC, i els vots en contra d'Esquerra Republicana. Es tancava així un capítol llarg en el conflicte entre el consistori i els veïns de la zona, que fins i tot havien col·locat una porta perquè no es pogués entrar, que l'Ajuntament després d'anys va poder tirar en terra. Després de la modificació puntual del POM, aprovat per la CUT al setembre del 2004, en el que els terrenys van passar a ser un sistema de parcs públics i jardins i de desestimar-se les al·legacions dels veïns de l'agost del 2010, ara s'ha fet aquesta aprovació definitiva, que permetrà que aviat s'intervingui la zona per fer un passeig del que pugui gaudir tot el poble. Antoni Montagut, portaveu del govern municipal, es mostrava satisfet per aquesta aprovació.
Bé, avui hem aprovat el ple i ja la definitiva, no?, de l'expropiació dels terrenys del la Cova Gran, que finalment acabaran sent, evidentment, una zona pública, com havien hagut de ser sempre, i d'ús públic per un passeig que continuarà el passeig de costa que ja tenim al nostre poble.
El regidor popular, Ricardo Lleó, qualificava el ple de tràmit i igualment es mostrava d'acord amb la mesura.
Bé, el tema de la Cova Gran ja del 2004, si no recordo malament que va, estem al 2010, s'ha seguit tot un procés on tots els grups municipals hem estat d'acord en quant al dubte que es plantejava de la titularitat d'uns terrenys que hem tingut que contemplar dins el que és el planejament urbanístic com a bé municipal i per si hi havia algun dubte perquè no pogués existir cap conflicte jurídic es va optar en el document de gestió urbanística per l'expropiació.
Els socialistes també van votar a favor del retorn dels terrenys a mans públiques.
Bé, este ha sigut un ple de pur tràmit, aunque a pesar de que hi ha hagut un punt important que ha sigut l'inici d'expropiació dels terrenys de la Cova Gran. Això és un tema que fa més de 10 anys que s'està portant i s'està portant correctament i esperem que al final arribi a bon port i que aquells terrenys passin a ser de propietat municipal i de tots els caleros.
També republicans consideren que aquesta zona és per dret de tot el poble. No obstant això, no els agrada la manera com s'ha dut a terme el procés.
I no ens agrada per la manera com s'ha fet, és el tema de l'expropiació del terreny de davant de la Cova Gran. Nosaltres estem a favor de que recuperem este terreny que és del poble i pensem que amb tota l'autoritat l'Ajuntament ha de ser propietari d'aquests terrenys. El que no podem fer és destinar 197.000 euros, que són molts de diners, perquè s'hagin de destinar a aquells terrenys que ningú pot provar qui són els propietaris. Costes no sap reconèixer si és propietari i la comunitat de veïns tampoc no saben si són o no poden mostrar si són propietaris. Nosaltres pensem doncs, que ha d'haver alguna altra manera i s'han provat de fer altres maneres perquè s'ha fet amb la revisió del pla general i s'han fet doncs, igual amb solucions, igual com amb el Bon Repòs, igual com amb Port Oliveira.
Pel que fa a altres punts, en l'ordre del dia van tenir l'aprovació unànim de tots els regidors. El segon punt, l'adhesió com a ens fundador al Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural Serra de Cardó, el Boix i el Tossal de Montagut, l'aprovació dels estatuts i el nomenament de representants al Consell Plenari, que són els regidors del govern Mari Carme Martí i Xavier Llambric, van comptar amb el recolzament de tothom al ple. Al Consorci també s'hi afegeixen els municipis del Perelló, Benifallet, Tortosa, Tivenys i els Consells Comarcals del Baix Ebre i la Ribera d'Ebre. El quart punt, la proposta d'acord relativa al suport municipal a la candidatura de reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre, també van tenir l'aprovació unànim del ple. Montagut, el portaveu, va explicar al respecte que, atès el gran valor natural, cultural i històric del territori, el suport de la nostra població a la candidatura que s'ha de presentar davant la UNESCO pot contribuir al desenvolupament econòmic de les nostres terres i a situar-les en el marc mundial d'una economia cada vegada més global, sense perjudici de perdre la nostra singularitat i peculiaritat. A banda, tots els regidors van acceptar la subvenció per a programes i activitats de promoció turística atorgada pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Serveis informatius de Mute.
Dues són les qüestions que avui ens arriben des d'Alcanar. D'una banda, la convocatòria del ple corresponent al mes de setembre prevista per aquesta tarda a partir de les 8. I, per altra banda, qüestions urbanístiques i del projecte d'urbanització de la plaça que queda situada entre el centre d'assistència primària i la nova residència de la gent gran d'Alcanar. Domènec Ramal ens porta aquesta informació des d'Alcanar Ràdio.
Què tal? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar destaquem avui un parell de qüestions d'actualitat. La primera d'elles ens porta a destacar l'ordre del dia de la sessió plenària ordinària corresponent al mes de setembre que per aquesta tarda, a partir de les 8, s'ha convocat al nostre Ajuntament. Una sessió en la que es tractaran 5 punts. Entre ells es donarà compte dels diferents decrets d'alcaldia. Es passarà a votació la proposta d'aprovació del plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixen el contracte per regulació harmonitzada, procediment obert per als lots del servei de neteja dels edificis i dependències municipals de l'Ajuntament d'Alcanar. Un altre dels punts a tractar serà la proposta d'aprovació del calendari de les festes locals per a l'any 2011, així com també l'aprovació del programa d'actes i el pressupost de les festes d'octubre del 2010, unes festes que començaran la propera setmana. Per últim, el ple que acabarà amb el torn de precs i preguntes. Però aquesta no és l'única nota de l'actualitat al municipi d'Alcanar, ja que també avui hem de parlar de qüestions relacionades amb l'urbanisme, perquè l'última sessió de la Junta de Govern Local, celebrada el passat dijous, va aprovar inicialment el projecte de les obres d'urbanització de la plaça que queda entre el centre de salut, entre el centre d'assistència primària i la nova residència de la gent gran d'Alcanar i centre de dia. Una actuació que comentava als nostres micròfons el regidor d'Urbanisme, Manel Martí. L'escoltem.
La Junta de Govern del dijous va aprovar inicialment el projecte d'urbanització de la plaça del CAP Centre de Dia i d'aquest tram del carrer Càlvich, tota aquella zona de Centre de Dia i el CAP. Acabades ja les obres del Centre de Dia, doncs ara és necessari també urbanitzar aquella plaça i així vam fer, no? Ja fa temps se va encomanar el projecte i ara finalment el projecte es va lliurar i s'ha analitzat i s'ha aprovat. Simplement comentar que és una actuació sobre aproximadament 2.350 metres quadrats, dels quals aproximadament 670 són de plaça i 670 són del carrer Càlvich, no? D'aquest tram de final del carrer Càlvich. I el pressupost de l'obra, també comptant amb l'IVA, són 184.708,7 €. Aquest projecte s'ha aprovat ara inicialment i estarà un mes en exposició pública, per si algú des d'un veí fins a qualsevol particular vol fer alguna observació, i després, si no hi ha cap observació, serà ja un projecte aprovat en ferm i es posarà la licitació. La licitació serà aproximadament uns 45 dies i podem dir que a finals d'any o principis de l'any vinent aquesta obra estarà licitada i poder començar a executar.
Cal dir també que coincidint amb aquest projecte d'urbanització d'aquesta plaça, es farà també una altra actuació simultània. Serà concretament el col·lector que situarà entre les cantonades del carrer de Càlvich i el carrer Arquitecte Gaudí, amb la qual cosa es resoldrà un problema endèmic des de fa molt temps en aquesta zona. Cada cop que hi havia fortes pluges es produïen inundacions en aquests carrers. Evidentment, amb aquesta actuació s'espera de resoldre aquesta inconveniència i millorar així la qualitat de vida dels veïns i vianants d'aquesta zona.
Emute, líders d'audiència a les Terres de l'Ebre. Segons la darrera onada del baròmetre de la comunicació i la cultura, 55.000 oients ens emparen. Som la ràdio municipal, la ràdio de proximitat i ara la ràdio líder del territori. Escolta el nostre informatiu de dilluns a divendres a la 1 de la tarda, l'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre. El vostre suport ens fa líders.
Dilluns vinent, dia 4 d'octubre, es signarà el protocol d'intencions entre l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, l'Ajuntament d'Amposta i el de Cambrils per a la implantació d'un centre docent a la demarcació. Ens informa des d'Amposta Ràdio el nostre company Manel Ramon.
Doncs efectivament, dilluns vinent, 4 d'octubre, es signarà el protocol d'intencions entre l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, l'Ajuntament d'Amposta i el de Cambrils per a la implantació d'un centre docent a la demarcació. Com que tant Cambrils com Amposta compartiran la seu de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya al territori, els alcaldes d'ambdós municipis es desplaçaran el proper dilluns a Barcelona per firmar aquest document al Departament de Vicepresidència, que és el qui va decidir la ubicació dels estudis compartit entre dues ciutats. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrens, parlava d'aquesta reunió on se signarà un protocol, però d'intencions.
Se'ns ha convocat a l'alcalde de Cambrils i a l'alcalde d'Amposta a signar un conveni d'intencions, un protocol d'intencions, al proper dilluns, dia 4 d'octubre, al Palau de la Generalitat. Clar, jo he demanat un informe jurídic i el que se'm diu per part de la secretària és que és un document d'intencions perquè, en certa manera, no et lliga a res, perquè, com diu el seu nom, és un protocol d'intencions. De totes maneres, a mi ja m'ha trucat l'alcalde Cambrils, en la que m'ha fet una sèrie d'observacions en aquestes propostes que estan fent, perquè és que, clar, la Generalitat el que ens demana és que construïguéssim l'edifici i que, a més, l'equipéssim. En la qual cosa, l'Ajuntament d'Amposta ja va dir en el seu moment que sí, però l'Ajuntament de Cambrils vol fer una sèrie d'observacions.
Doncs aquestes eren les paraules de l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, que es mostrava escèptic sobre aquesta reunió. Precisament, també cal dir que l'alcalde de Cambrils, Robert Benages, va detallar que a la localitat s'hi podran fer pràctiques de vela lleugera, vòlei platja, hockey, patinatge, pitxampat, futbol, tir i creuer, mentre que a Amposta es realitzaran les pràctiques de piragüisme, rem, esgrima, handball i triatló.
Seleccionen 16 icones de l'Ebre que opten a formar part d'Emprentes de Catalunya. El concurs del DIUE i Artesania de Catalunya per a la creació de signes d'identitat de les Terres de l'Ebre es resol amb la tria de 16 peces de 6 artesans. Transmeten els valors del país amb elements vinculants a l'art, la cultura, la història, la tradició, l'arquitectura, el paisatge i els costums populars. El nostre company Josep Roig, des de la Plana Ràdio, de la informació.
El concurs per a la creació d'aquests signes d'identitat de les Terres de l'Ebre per a artesans, convocat pels Serveis Territorials d'Innovació, Universitat i Empresa, ja s'ha resolt, efectivament, i a través d'Artesania de Catalunya i en el marc del projecte d'Emprentes de Catalunya, el departament ha potenciat amb aquest concurs l'artesania com a element d'identitat de les Terres de l'Ebre, aprofitant la riquesa i la varietat del patrimoni natural, històric i cultural del nostre territori. Així, en el concurs, al que han participat finalment 8 artesans ebrencs, s'han presentat 35 peces. El jurat seleccionava finalment 16 peces de 6 artesans. La relació d'aquestes peces i artesans és la següent: llums de fusta del fuster Xavier Bel, candeles de cera de la cerera Teresa Pallarès, el bòlit, les birles, l'aplanador de pastissets, el morter, la mà de morter i el morter de pistó del torner de fusta Manuel Serra. Els didals, arracades de pauma i plata, arracades de pauma i fusta, clauer Villa i clauer Cucafera del joier i bastoner Gregorio Serrano. També la polsera i anell i agulles de cosir i anells de la joiera Sara Domènech. I finalment el flamenc del forjador Joan Josep Oriol. Si així ho determina Artesania de Catalunya, algunes de les peces seleccionades que a parer del jurat es poden considerar signes identitaris de les Terres de l'Ebre seran incloses en el catàleg de productes d'Emprentes de Catalunya, una marca que identifica i distingeix l'artesania catalana. Els productes i records que es comercialitzen amb aquest segell de qualitat i d'autenticitat es podran trobar en els punts de venda dels mateixos artesans i també en establiments turístics i en la xarxa de centres d'acollida turística. Les espelmes, eines de cuina, jocs tradicionals, joies, clauers i altres objectes que representen les Terres de l'Ebre estan elaborats amb una mirada a la identitat i a la contemporaneïtat i transmeten els valors del país a través d'elements vinculats a l'art, la cultura, la història, la tradició, l'arquitectura, el paisatge i, òbviament, també els costums populars propis. Segons el director territorial del Departament d'Innovació, Josep Monclús, el treball acurat dels nostres artesans i la promoció que fem dels seus productes permet que els turistes s'emportin una imatge real i garantida del territori i del país que visiten. Els certificats de les peces ebrenques seleccionades en aquest concurs es van lliurar als artesans durant la nit dels Premis Cambra 2010.
Aquest cap de setmana al Delta de l'Ebre es celebrarà el Dia Mundial de les Aus amb multitud d'activitats. Lluïsa Bertomeu ens informa des de Ràdio Delta.
Cada any, de forma multitudinària arreu del món, es celebra el Dia Mundial de les Aus, amb l'objectiu de divulgar i donar a conèixer els valors ornitològics dels espais naturals, el coneixement dels ocells i la necessitat de la seva protecció. Concretament, al Delta de l'Ebre s'han organitzat tot un seguit d'activitats. El dissabte es podrà visitar el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge del Canal Vell, participar al concurs d'identificació d'aus a càrrec de Sea Birdlife o bé realitzar la sortida ornitològica pel Delta que ha organitzat Pic en Pall. Diumenge, com ja és tradicional, s'habilitaran diversos punts d'observació als miradors del Delta on es disposarà del material i personal especialitzat que informaran a la gent interessada i monitoritzaran l'observació dels ocells. A més, també hi ha programat les aus del Delta en família a la reserva de Riet Vell de Sea Birdlife o el gran joc de la migració, tal i com explica des del Parc Natural del Delta de l'Ebre el tècnic d'ús públic Xavier Abril.
Com sempre, les diferents entitats del territori pues, organitzen activitats vinculades al coneixement i a la conservació de les aus de Delta d'Ebre, i particularment el Parc Natural pues, té una jornada de portes obertes a l'estació biològica, al Centre de Recuperació de Fauna del Canal Vell, on el públic visitant pues, podrà comprovar els projectes que es duen a terme a l'estació i també es podrà visitar les diferents instal·lacions de recuperació que disposa el parc. Aprofitant que són portes obertes, amb el suport de l'ICO, hi haurà una exhibició, diguéssim, d'anellament científic entre ocells. El diumenge, dia 3, els diferents tècnics, voluntaris i guies de l'escola al parc ens ubicarem a diferents miradors del Delta, estratègicament situats a la vora de les bases, per donar informació al públic visitant i també oferir-los la possibilitat d'observar ocells en telescopi i en binocles. També el diumenge a la Casa de Fusta hi haurà una jornada d'anellament científic també d'ocells amb el suport de Pic en Pall i serà per matí de 10 a 2 i la gent que vulgui veure com funciona tot el sistema per a conèixer la biologia i la fenologia d'aquests animals a través de l'anellament científic ho podrà comprovar in situ al voltant de la Casa de Fusta.
A banda de Sea Bird Life, en la celebració del Dia Mundial de les Aus, el Parc Natural del Delta de l'Ebre també compta amb la participació de l'Associació Ornitològica Pic en Pall, l'Escola del Parc i l'Associació de Voluntaris del Parc Natural. Si voleu més informació sobre llocs, horaris i activitats previstes, us podeu adreçar a l'Ecomuseu, telèfon 977 48 21 81.
El món de la caça es podrà descobrir aquest proper cap de setmana al municipi de Masdenverge, ja que organitzen la tercera edició de la Fira del Caçador, una fira que s'inaugurarà demà divendres a càrrec del president de la Diputació de Tarragona. Des de la Plana Ràdio ens amplia aquesta notícia, Tere Giner.
Efectivament, Tomàs, i és que a hores d'ara ja està tot enllestit per la tercera edició d'una fira que va començar com a monogràfica, però que ha anat desenvolupant a d'altres sectors per donar cabuda a comerços del municipi i de pobles veïns que també volen participar. La segona edició va tenir una afluència de públic d'uns 5.000 visitants. Aquest any seran uns 60 expositors els que hi participaran. Uns 40 estaran ubicats al pavelló cobert i l'exterior estarà destinat a diverses empreses del món de la caça. Entre les novetats més destacades hi figura una mostra d'ensinistrament de gossos domèstics i d'altres, que ens explicava per a les Emute Meritxell Sabatevida, regidora de Fires de l'Ajuntament de Masdenverge.
Doncs tenim el dissabte, dia 2 d'octubre, que tenim una exhibició de diferents races de gossos al Barranc de la Galera, davant mateix de la pista coberta on fem la fira. Després, també, bueno, a banda de la Federació de Caça, també porta un noi que es diu Ramon Adell, que és un ensinistrador també de la Ràpita, no? I que és molt bonic veure els gossos així, no? De la manera en què actuen. La manera més propera de veure el gos de caça. Tenim la nostra degustació de porc senglar, d'estofat de porc senglar, que us ho dic jo ara que queda boníssim. A les 6 de la tarda del mateix dia continuem amb el porc senglar, però aquest cop farem cecina. Cecina amb pa amb tomàquet. Llavors, doncs bé, el diumenge tenim a les 11 del matí a la plaça de Bous, tenim una activitat molt interessant dirigida per l'ensinistrador Manel Balaguer, de Bambada de Bellcamí, on portarà diversos animals que ell ensinistra, normalment són animals domèstics aquests, o, bueno, gossos domèstics, pastors alemans, caniches, yorkshire, d'acord? I llavors ell farà una espècie de proves, no?, d'atac, que busquen droga, que, saps?, una mica l'altra cara, el dissabte verem els animals de caça i el diumenge verem els animals de casa. També del diumenge comença la festa country line dance, que bueno, tenim un grup de country també de les Terres de l'Ebre i bé, s'han ofert també a omplir una mica també aquest dia i paral·lelament faran el seu country. Però també us destaco que bueno, per la tarda, com la Societat de Caçadors de Sant Isidre, de Masdenverge, doncs farà una tirada en carabina i durant el dia del diumenge també tindrem un falconer d'aquí de les Terres de l'Ebre que bueno, anirà passejant els falcons i les seues aus per tot el recinte firal.
La fira estarà oberta de les 10 del matí a les 9 de la nit i la inauguració serà demà divendres i anirà a càrrec de Josep Poblet, president de la Diputació de Tarragona.
Serveis informatius de Mute.
Res més. Això ha estat tot per avui a l'informatiu de la Semuta. Els donem les gràcies per la seva atenció, bona jornada i els acomiadem fins demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.